El primer partit de la selecció, el menorquí Sergi Llull i els mallorquins Rudi Fernández i Àlex Sabrines s'enfrontaran dijous a la selecció d'Argentina.
Amb aquesta informació arribem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies quan siguin les 5.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, múltiples.
Les 4 i 5 d'aquest dilluns, dia 26 de juliol, darrer dilluns del mes, darrer dilluns del Múltiplets, ho deia a l'inici, i darrera col·laboració del nostre arqueòleg de capçalera, Antoni Puig, que avui, per posar punt a la seva secció, ha vengut als estudis d'IB3 Ràdio, cosa que devia fer un any i mig que no succeïa, i ha vengut abans d'hora. Toni Puig, com estàs?
Molt bé, encantat de tornar-vos a retrobar. Aquí és l'estudi, un estudi renovat, per cert, sí? Que jo no havia vist.
Mira.
Sí, la tecnologia fa que miracles, i he pogut venir aquí a enviar la meva veu aquí sense venir, però la veritat és que és una llàstima.
Sí, t'enyoràvem, físicament.
No, i jo també. Jo
això
també.
De mirar-te en els ulls quan ens parles de l'erictes i...
Comunicar és diferent, tu ets.
És una altra història. Estic molt contenta de que avui en Toni Puig sigui aquí. Acabarem precisament aquesta segona hora amb el teu recorregut històric final, que per on passa avui, Toni?
Avui passa per un recorregut... perdoneu, això ha estat falta de costum.
Saps per què ets aquí? Mòbil en marxa, mòbils que sonen...
Mòbils que sonen, perdoneu, l'aturaré de tot, perquè això no pot ser. Precisament vos deia que havia de ser un recorregut a les restes que podem visitar, realment, d'una època que, de la qual hem xerrat a vegades, si l'època romana, a les Balears, perquè a vegades xerram d'allò
que va ser
pertinent i d'allò que va ser i de què va passar allà, però no sabem si podem aparcar a prop i ho podem veure o si són unes restes que ja han descomparegut.
Que ja no existeixen.
I d'avui xerrem un pot d'això, especialment de les restes que podem visitar per poder acostar-nos en el passat d'aquesta manera.
Per tant, té un interès especial la darrera col·laboració al Múltiplets d'en Toni Puig, que hem de dir, ha fet 4 anys, Toni?
4 anys.
4 anys.
Just, a final de juliol del 2017. Moltes voltes ha fet sa vida en aquest temps, el maco sa meva, i espero que sí, no me sorprendria que fos una excepció, però sí, si ho penses bé, i ha estat un plaer cada setmana.
També ho ha estat per nosaltres. Acabarem avui aquest programa, com deia, amb el recorregut per totes aquestes restes romanes que poden visitar, que poden veure, però abans vos convidarem a tornar a sentir la conversa que manteníem amb la persona que hi ha darrere infermera saturada amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria. I recordeu que teniu 3 vies obertes a la vostra participació en tot moment.
Per opinar en directe al programa, telefona al 971 13 99 00. Piula a Twitter a @múltiplets_ib3 o envia un WhatsApp al 646 93 45 01. Múltiplets. Via lliure a la teva opinió.
Fem una petita aturada de 2 minuts i tot d'una tornem.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Hipercentro, fins al 29 de juliol, llobarro fresc 6,85 euros quilo. Gamba llagostinera extra congelada 9,95 euros quilo. Hipercentro, d'aquí, de confiança.
Ei, Araceli, mos trobam en el replà i xerram 2 horetes seguides.
Seguides, David, és que som una comunitat de veïnats amb moltes coses a dir,
I xafardera.
El replà, de dilluns a divendres, a les 5 del capvespre, amb Araceli Bosch i David Oliver.
Com anam?
Pues malament, Vicent.
Malament.
Sempre estàs igual, tio.
No sé, tio, si és com si vas a un funeral i li preguntes a la família, com estàs? No, no sé, què et diran? Pues aquí de fiesta. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué coño?
O sigui, per tu això és un funeral.
Joder, la 6 del matí, tio.
Primer vol a Formentera. El programa despertador amb tota la cafeïna i el percentatge just de mala llet. No l'escoltis si encara vols dormir.
Primer vol a Formentera. A les 6 del matí a IB3 Ràdio. Cafeïna de la bona. Escultura.
I quan són les 4 i 9 minuts volen tornar a posar en valor la feina que durant tota aquesta pandèmia ha fet i continua fent el personal sanitari. A motiu del Dia Internacional de la Infermeria, parlàvem al Múltiples amb l'infermer, escriptor i divulgador Héctor Castiñeira, conegut pel seu conte de divulgació sanitària amb humor, Enfermera Saturada. Un conte, o dos contes, en aquest cas, que tenen més de 176.000 seguidors a Twitter i prop de 300.000 a Instagram. Néctor, per cert, passa els estius a Mallorca, com bé ens explicava.
Y que además tengo buenas amistades ahí, incluso también en el hospital de Son Espases, así que también para todos los compañeros que me escuchen, pues un saludo, desde luego.
¿Y vas a venir este verano también?
Pues esperemos que la pandemia lo permita. La verdad es que estoy deseando, bueno, yo y muchísimos otros compañeros más también que pasamos las vacaciones ahí, como muchos otros españoles, que vamos a un poco a inundaros las islas en el verano, pero la verdad es que estamos deseando poder visitarlas y estoy seguro de que vosotros en el fondo también muchos hoteles, restaurantes y demás pues están deseando recibir a los turistas.
No sabes cómo, o sea que seréis muy bienvenidos porque tenemos la economía, al menos la turística, hundida. Oye, ¿cómo está la situación ahora mismo? ¿Cómo estáis en Madrid? ¿Cómo va la campaña de vacunación?
Bueno, pues la verdad es que la campaña de vacunación va a todo gas, pero en toda España. La verdad es que no solo aquí en Madrid estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano y en el resto de comunidades autónomas me consta por otros compañeros que me escriben que también, que estamos haciendo jornadas de 12 horas para vacunar y para que no se quede ninguna vacuna en la nevera, ¿no? Y que todas, en cuanto entra una vacuna, ya a ponerla y administrársela a alguien en esta batalla casi contrarreloj contra el coronavirus. Y la verdad es que escenas como las que vivimos el fin de semana pasado, en el que veíamos pues las calles de Madrid llenas de irresponsables, vamos a llamarles así directamente, pues la verdad es que nos desaniman bastante.
Bueno, Madrid, Barcelona, Palma, esta es la lástima, ¿no? Que se ven ya por todo. Vamos a comentarlo luego, esta sensación. 12 horas vacunando, ¿eso quiere decir, este turno de 12 horas, quiere decir que estáis las 12 horas inoculando inyecciones? O sea, en vacunas,
bueno, hacemos pequeños relevos, claro, hacemos relevos. Ajá. Lógicamente, pero si no sería, bueno, en 12 horas al final, más que nada ya no por el desgaste físico, sino también porque tienes el riesgo de cometer errores al final, en el momento de administrar la vacuna y tienes que medir muy bien cada dosis, porque incluso dependiendo de si es la de Pfizer o la de AstraZeneca o la de Janssen, pues cada una hay que cargarla de una forma diferente, hay que elaborarla, por así decirlo, de una forma diferente y entonces hay que estar muy atentos y poner los cuatro sentidos. Por eso que aunque esté 12 horas abierto el puesto de vacunación, pues nosotros nos vamos relevando, lógicamente.
Estas últimas semanas tú has estado haciendo mucha divulgación sobre el tema de las vacunas y el miedo que tiene la población o una parte de la población a posibles trombos. Una publicación tuya que se viralizó decía: aprovechando que ahora a todo el mundo les preocupan los trombos y sus consecuencias, leemos textualmente, paso a recordaros que es más fácil que se te forme uno por estar todo el día tirado en el sofá con el móvil que por ponerte una vacuna. ¿Sigue habiendo gente que descarta vacunarse por este miedo a los trombos?
Es muy habitual que cuando llegan a vacunarte te pregunten, ¿cuál me vas a poner? ¿La buena o la mala? Y claro, es esa pregunta, ¿no? La de la buena o la mala. Sí, sí, la gente la ha bautizado ya como la buena o la mala. Y dices, a ver, pero que no es la buena o la mala. O sea, realmente al final, pues sí es cierto que hay un muy pequeño porcentaje de personas que pueden acabar sufriendo algún trombo, pero pasa lo mismo con la de Pfizer y con cualquier otra vacuna. O sea, realmente es un porcentaje ínfimo, está ahí, es cierto, no tenemos que ocultarlo porque pasa, pero con cualquier medicamento pasa, ¿no? Incluso con medicamentos tan comunes como el paracetamol o el ibuprofeno o cualquier, o incluso la píldora anticonceptiva, que son de un uso tan extendido, tienen un porcentaje más alto de posibilidad de que se te forme un trombo que la propia vacuna en sí, ¿no? Pero ese miedo ya lo vamos superando, pero sí que todavía un poco lo hay, ¿no? Entonces, normalmente la gente viene con dudas, tratamos de explicarles lo que hay, de informarlos. A mí no me gusta obligar a nadie a ponerse la vacuna, sino que me gusta llegar al convencimiento a través del conocimiento, ¿no? Entonces, le explicamos lo que hay, le explicamos cuál es la situación, riesgos y beneficios de ponérsela y no ponérsela, y al final, pues es que todos optan por ponérsela.
Todos, qué bien. Se ha publicado mucho, ¿no? Sobre todo a partir de aquellas alertas con AstraZeneca y la suspensión de Janssen. Por lo que tú has leído, por lo que comentáis vosotros entre tus compañeros en el hospital, ¿qué relación real hay entre trombos y vacunas? ¿Hay alguna a la que, según tu juicio, se le puedan atribuir más trombos que a otras?
Yo realmente no creo que sea así, o sea, no creo que haya una vacuna que pueda dar más trombos que el resto, ¿no? Realmente creo que esa, por así decirlo, esa mala prensa que se ha dado siempre a la vacuna de AstraZeneca desde un principio, incluso hablando de que provocaba muchísimos efectos secundarios, que si había muchísima gente de baja, muchísimos efectos secundarios, la de Pfizer también provoca efectos secundarios, los mismos, esa cefalea, ese malestar, esa fiebre, y es algo no perfectamente normal. Lo que pasa es que no nos acordamos de cuando éramos pequeños y nos ponían casi una semana una vacuna casi al mes, ¿no? Y pasábamos por lo mismo, y es algo perfectamente habitual dentro de la administración de vacunas, ¿no? Entonces, no es una mejor que otra. La vacuna buena es la que te pongan, la que te toque, pues la que te ofrezcan o la que te toque poner, porque la vacuna mala al final es la que no te pones, ¿no? Tienes muchísimos más riesgos de tener un trombo por contagiarte de COVID que por ponerte la vacuna.
Hablemos del personaje enfermera saturada, porque por el nombre parece creada en plena pandemia, pero no, amigues, amics, oients, el personatge té quasi o gairebé 10 anys, 10 anys, ¿no? ¿Cómo empezó
pues
todo
sí,
y por qué
sí.
un personaje femenino?
Pues mira, empezó en 2012, que en Twitter creó el personaje Enfermera Saturada, así tal cual, ¿no? Era un personaje anónimo, nadie sabía quién estaba detrás del personaje, nadie sabía que era yo el que tuiteaba ese día a día del hospital. Y la razón por qué le pongo enfermera, a pesar de ser yo chico enfermero, pues realmente es por una cuestión de mayorías, porque al final en la profesión de enfermería el 90% son mujeres. En España somos algo más de 300.000 enfermeros y enfermeras, pero es que más del 90% son mujeres, por eso cuando alguien piensa en enfermería, pues lo asocia a una mujer, lógicamente por eso, por una cuestión de una aplastante mayoría. Y los enfermeros, la mayor parte de los enfermeros entre nosotros nos llamamos enfermeras también, por eso, porque es que nos rendimos a la mayoría y no hay ningún problema en eso, ¿no? Y el personaje crecía, en principio cuando lo creo para hacer humor con anécdotas del hospital, contar esas situaciones surrealistas muchas veces que vivimos en las paredes de un hospital y que se quedan muchas veces ahí en el olvido. Y digo, pues las voy a ir contando en Twitter para que no se olviden. ¿Qué pasa? Que al final el personaje crece tanto que se me va de las manos y digo, bueno, pues voy a aprovechar que no solamente me sigue gente del gremio, gente sanitaria, gente enfermera, sino voy a aprovechar también para hacer divulgación y para tratar un poco de informar a la población pues de temas de salud que son los que suelen preocupar a la gente, y por eso hago ese doble giro y sigo haciendo humor a la vez que hago divulgación sanitaria.
Satu, como la llaman algunos, aparecía para denunciar satíricamente, como nos estás explicando, la situación, anécdotas diarias, pero también la situación que vivíais debido a los recortes en sanidad después de la crisis financiera. Ahora con la pandemia se han hecho muchas contrataciones de personal sanitario, continuamente nos lo dicen, sí. Nos lo explican, pero un dato, el sindicato CESIF estimó ayer, con información de ayer, que en toda España Hacen falta 120.000 enfermeras y 45.000 auxiliares para equipararse a las ratios europeas. ¿Qué reflexión te merece este dato?
Pues es una realidad que llevamos sufriendo en los hospitales durante muchísimos años y que llevamos años tratando de visibilizar y de reclamar, ¿no? Esa falta de profesionales, esa merma en las plantillas y esa inestabilidad laboral que provoca que miles de enfermeros, en cuanto terminen la carrera, se marchen a trabajar al extranjero y a día de hoy todavía siguen trabajando en Europa. Formamos enfermeros para que se beneficien de ellos en Alemania, en Reino Unido, en Italia y en muchos otros países. Y la verdad es que en cuanto llega la pandemia, en cuanto estalla esa primera ola de la pandemia, se hace más que visible esa falta de profesionales y por eso se ven obligados en las gerencias y en las direcciones de los hospitales a aumentar plantillas desesperadamente y contrataban enfermeros a los que salían hasta debajo de las piedras porque necesitaban esa plantilla, porque realmente llevábamos muchos años de recortes y de merma desde plantillas, ¿no? Yo lo que pido es que cuando esto pase, que pasará cuando pase la pandemia, que no se olviden de eso y que al menos una gran parte de esos contratos que se hicieron, contratos COVID que se llaman, pues que pasen a formar parte de la plantilla del hospital, porque desde luego los pacientes, nosotros lo agradeceríamos y los pacientes al final también, porque tendríamos más tiempo para esos cuidados.
El verano pasado decías en una entrevista que tenías poca fe en que los políticos mejoren de verdad la sanidad. ¿Hoy sigues pensando lo mismo o crees que con la crisis sanitaria van a cambiar las cosas, se va a valorar mejor vuestro trabajo, las necesidades de recursos que ahora mismo nos decías?
Pues creo que lo valorará más la población. O sea, realmente nosotros como gremio, creo que puedo generalizar y hablar un poco por todos, nos sentimos generalmente valorados por la gente que pasa por un hospital, ¿no? Y que ve realmente cuál es nuestro trabajo y cuál es el apoyo que le da el enfermero o la enfermera que está ahí a pie de cama. Pero claro, había mucha otra parte de población que afortunadamente nunca había tenido que pasar por un hospital o había sido una cosa anecdótica y ahora pues nos ha descubierto con la pandemia. Pero sinceramente, los políticos creo que seguirán un poco a lo suyo, ¿no? Y que seguirán recortando las plantillas en cuanto todo esto termine y en cuanto vean que pueden hacerlo, ¿no? Y que pueden volver a las plantillas de antes. Y no creo que sigo de la misma impresión, ¿no? Que los políticos no solucionarán el problema y que al final tendremos que reclamarlo nosotros y por mucho que lo reclamemos, pues dependerá de, como siempre, de cada comunidad autónoma. En una harán un poco más caso, en otro menos, pero me temo que volveremos a la situación de antes y que en cuanto volvamos a la normalidad, pues la mayor parte de esos contratos COVID que se hicieron volverán lamentablemente a la inestabilidad laboral y demás.
Pues vaya panorama, ¿no?
Pues sí.
Sinceramente, en fin. El pasado mes de octubre, Héctor, se publicaba tu último libro, Nosotras Enfermeras, historias de unos días que nos cambiaron para siempre. La historia de una enfermera en primera línea COVID, armada con una bolsa de basura y una mascarilla reutilizada, ahora que prácticamente ya las regalan, ¿no? ¿En qué sentido esos días, Héctor, os cambiaron para siempre?
Pues que lo estabas contando y parecía muy lejano, ¿no? Aquello de la bolsa de basura y la mascarilla reutilizada, pero es que no teníamos nada, no teníamos material y fueron semanas muy duras. Y creo que nos cambiaron a todos, pero también, sobre todo, quizás a los que estábamos ahí en primera línea, ¿no? Que tuvimos que aprender a trabajar de una forma totalmente diferente, a hacer casi enfermería de guerra, en muchas ocasiones, en el hospital en el que yo trabajo aquí en Madrid, a poner una sábana en el suelo y poner al paciente allí directamente porque no teníamos camas, no teníamos suficientes ni camas, ni colchones, ni nada, y entonces pues ponías una sábana en el suelo y quédate ahí hasta que te podamos atender, ¿no? Era una situación crítica, era una situación muy dura en la que tuvimos que improvisar y que, como te digo, pues no había ni batas, bueno, pues nos ponemos una bolsa de basura y malo será que esto no nos proteja, ¿no? Entonces al final pasamos mucho miedo también, teníamos mucho miedo a contagiarnos, realmente no sabíamos tampoco muy bien a qué nos estábamos enfrentando y ahí seguíamos, ahí seguíamos, ¿no? Lo lógico hubiese sido decir, pues márchate, que te estás enfrentando a algo que no sabes lo que es y que te puedes contagiar tú o llevarlo para casa, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, como yo digo, esa maldita vocación que te lleva a esto y que te da alegrías y tristezas por igual, pues te llevaba a seguir ahí y a estar al lado de los pacientes.
Esta maldita vocación, que és una idea que en Héctor repeteix molt, no? Però, clar, és el que mou les infermeres a desenvolupar la seva feina amb passió, com han comprovat al llarg del dia i també com comprovam ara en aquesta conversa. Ese hospital del que hablas es el 12 de octubre de Madrid, uno de los que más veíamos, por decirlo de alguna manera, en los telediarios de la televisión. Tú has estado en primera línea desde el inicio de la pandemia, perdón, trabajando en la UCI del centro, ¿no?, del 12 de octubre.
Sí.
¿Cuáles son los momentos más impactantes de UCI, de esta unidad, que tú recuerdas?
Pues quizás uno de los momentos más duros era cuando, hubo dos, quizás el primero era cuando los pacientes llegaban, todavía traían incluso sus pertenencias porque no había ningún familiar al que se las pudiésemos dar y tenían el teléfono móvil en la mesilla que no dejaba de sonar y mensajes que les llegaban, familiares que los llamaban, cuando el paciente estaba intubado, luchando entre la vida y la muerte, y el teléfono dejaba de sonar porque se le acababa la batería, ¿no? Y tú estabas atendiéndolo mientras veías cómo continuamente le estaban llegando mensajes. Era un momento realmente duro. Pero luego después, cuando la epidemia iba avanzando, en las semanas siguientes, aproximadamente por el mes de abril, mayo, los pacientes ya sabían un poquito de qué iba todo esto y sabían la cifra diaria de fallecidos que ibais contando en los medios de comunicación y que todos sufríamos. Y veían cómo los pacientes en la UCI pues no siempre salían adelante, ¿no? Y entonces era muy duro cuando el paciente te llegaba y le decías que lo tenías que intubar, que lo tenías que conectar a un respirador, sí, y te pedía que no, que por favor, que no, te agarraba de la mano y te decía que por favor, que no, que no se iba a volver a despertar, ¿no? Y entonces era un momento muy duro en el que tú tratabas de calmarlo y tratabas de... Pero por dentro estabas pensando, claro, que la situación era muy dura y que ibas a hacer todo lo posible por ese paciente, pero que lamentablemente pues no siempre iba a salir bien. Y era un momento muy duro porque el paciente sabía lo que se enfrentaba y tenía miedo a enfrentarse a eso. Y entonces pues muchas veces terminabas haciéndole una videollamada con los familiares a través de una tablet o de tu teléfono móvil, que muchas veces, pues por desgracia, se convertía en esa última llamada.
Qué lástima. Al principio de la pandemia parecía que había mucha conciencia ciudadana del trabajo que estabais haciendo los sanitarios, médicos, auxiliares, enfermeras, todo el mundo, con aplausos en los balcones, el resistiré, agradecimientos infinitos, vídeos, homenajes en las redes. Así como ha ido evolucionando la situación con nuevas olas, viendo las imágenes del pasado fin de semana en muchos lugares, con el fin del estado de alarma, por ejemplo, ¿dirías que la población os ha perdido el respeto en cierto modo o que hay una parte, un sector de la población que no es consciente de vuestro esfuerzo?
Creo que lo que le han perdido es el respeto al virus, realmente, ¿no? Que le han perdido el respeto a la enfermedad y al virus y a todo el dolor que ha causado y que sigue causando a día de hoy. Y sí que, bueno, pues han dejado de ser un poco conscientes de la lucha que seguimos llevando en los hospitales desde hace más de un año, porque los enfermos siguen llegando, la cifra de fallecidos diaria, por desgracia, sigue estando ahí, es menos afortunadamente, pero sigue, uno que sea ya es mucho, porque esa persona tiene nombres y apellidos y tiene una familia detrás y creo que sí, que se ha perdido un poco el miedo, ¿no?, a esa enfermedad, el respeto al virus, y la verdad es que es lamentable pues tener que estar en tu hospital debajo del EPI y ver por una ventana pues cómo en la acera de enfrente están haciendo un botellón, ¿no?, y la verdad es que se te cae el alma a los pies.
Eso es real, dice, lo veis, mía, o sea, lo veis desde la ventana.
Sí, eso pasa. En los hospitales que son un poquito más céntricos, los compañeros lo ven y están viendo, están atendiendo a un paciente, están intubando a un paciente como debajo del EPI, mientras ven por la ventana, pues como en la acera de enfrente hay 50 o 100 personas en un parque sin mascarilla y haciendo un botellón, ¿no? Y la verdad es que no entiendes nada. Dices, pero ¿qué ha pasado para que en un año nos hayamos olvidado de todo esto, ¿no?
Bueno, pues que la sociedad del siglo XXI no estábamos preparados, ¿no?, para una pandemia de las que siempre hubo en el pasado. Dos cuestiones rápidas para acabar, porque sabemos que en dos minutitos te tienes que desconectar. Has publicado 8 libros como Enfermera Saturada, este último, Nosotras Enfermeras, has dicho, ha sido el más difícil y duro de escribir de toda tu carrera. ¿Qué es lo más importante que has aprendido de él y de todo lo vivido durante este último año?
Pues mira, a mí este último libro, el Nosotras Enfermeras, en el que cambio el humor, porque los otros libros eran básicamente libros de humor de hospital, y en este pues humor hay más bien poco, sino que cuento pues cómo en los primeros meses de la pandemia nos enfrentamos a este virus y el hospital cambió entero de arriba abajo, ¿no? Y se obligó a todo el mundo a encerrarse en casa. Lo que he aprendido realmente es que me ha servido como terapia. O sea, realmente egoístamente es un libro que ha sido muy duro, pero me ha servido para soltar realmente todo eso que yo llevaba ahí dentro, y que al final pues esas historias que vas viviendo cada día y que se te van quedando ahí muchas veces sin que tú te des cuenta y terminan siendo demasiado pesadas, y la verdad es que te sirve para eso, y te sirve también para ver de lo que somos capaces los enfermeros y las enfermeras de este país, ¿no? De sacrificarnos, de poner en riesgo incluso nuestra propia salud, nuestra propia vida en algunos casos, porque hubo compañeros que fallecieron porque se contagiaron de COVID. Y somos capaces de eso, de priorizar incluso el atender a alguien que no conocemos de nada, pero que nos necesita en un momento determinado, priorizarlo sobre nuestra propia salud y sobre nuestra propia familia, ¿no? Muchas enfermeras se iban a dormir a un hotel porque no querían volver a su casa a dormir por miedo a contagiar pues a un familiar mayor que vivía con ellos o a su pareja o a sus hijos.
Sacrificis, d'això que estem xerrant, sacrificis diaris. Héctor, ¿y ahora qué? ¿Eres optimista? ¿Ves la luz al final del túnel, como dice el tópico?
Pues tengo todo mi optimismo puesto en las vacunas. Entonces, realmente creo que son las que nos van a sacar de esto, o por lo menos las que van a hacer que podamos recuperar buena parte de nuestra vida anterior a todo esto, ¿no? Y aunque el virus pues probablemente seguirá y al final se terminará convirtiendo probablemente en un virus pues como el de la gripe, que cada año esté ahí y nos visite, pero frente al cual pues no tengamos que encerrarnos en casa, ¿no? Y que podamos convivir con él como hacemos con el virus de la gripe, ¿no? Entonces, espero que cuanto antes podamos, que lleguen todavía más vacunas, que pongamos todavía más, que lleguemos a esa ansiada inmunidad de grupo y que empecemos a ver el principio del fin.
Suscribimos todo lo que has dicho. Héctor Castiñeira, muchísimas gracias y ánimos y enhorabuena por vuestro trabajo y esfuerzo.
Gracias a vosotros, un placer y gracias por sumaros a esta celebración de este día.
Solo faltaría, ánimo y a seguir trabajando. Héctor Castiñeira, és infermer, escriptor, divulgador, és Enfermera Saturada a les xarxes, al compte d'Instagram, com dèiem, i de Twitter, de divulgació sanitària, amb humor, com us deia, amb 172.000 seguidors a Twitter i 285.000 a Instagram. Infermer de la sanitat pública, de l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid.
Las rutinas, los relojes, la impaciencia comienza a silbar. Cometamos pecados atroces, arranquemos de cuajo el altar. Húndeme el cuchillo en la herida, haz que mi boca sepa metal. Ocúltame la salida, que este cuento no tenga final.
Chloe Bert, ara, aquí al Multiplex, és una de les noves revelacions del panorama pop estatal gràcies a temes com aquest, La herida, que dona nom, per cert, també al seu disc.
Olvidado, despedazado, la muerte no llama al entrar. Las mentiras, los reproches, una llama que empieza a quemar. Esperemos que caiga la noche y desate este baile ritual. Ponme un cuchillo en la herida, haz que mi boca sepa metal. Ocúltame la salida, que este cuento no tenga final.
Multiplex.
IB3 dona una mà a la Fundació Hades Kids. El seu objectiu és el de recolzar els infants de Mallorca en risc d'exclusió social. Per més informació, entreu a la web fundacionades.com. Aquest mes de juliol tots donem una mà a la Fundació Hades Kids.
Dimarts, a les 9 del vespre...
Estan cubils, vol dir que no tenen ganes de moure.
Menjar morena és una expressió que és molt adient pels temps que corren.
Per fet, era quan trobaves una persona agradable, simpàtica...
Llevas gat de xac, que vol dir treure't-se un dubte de damunt.
A IB3 Ràdio, dimarts, a les 9 del vespre, amb Margalida Mateu i Adrià Martí.
A Capdepera, escoltau IB3 Ràdio, el 96.4 de la FM.
De 3 a 5, segueix el fil de l'actualitat. Múltiples.
I a les 4 i 35 minuts és el moment de saludar l'editor de l'informatiu Vespre, José Luis Galindo, com estàs?
Què tal? Bon dia, molt bé. Vosaltres també, suposo.
Nosaltres també. Una mica pendents, de l'actualitat i de com avança tot. Jo no sé si tu estàs igual o pitjor que nosaltres.
Sí. Sí. Bàsicament perquè ets la nostra feina.
Exacte. I has d'estar més damunt, eh?
Efectivament. I just ara estàvem amb un tema que avui ha agafat força, i és que el govern demanarà divendres a Madrid poder exigir a les Illes el certificat Covid per accedir a determinats espais, a grans esdeveniments culturals i, en general, esdeveniments que tenen a veure amb l'oci. Encara no queda clar quins tipus d'esdeveniments exactament, però el que sí que se sap és que no es planteja demanar-ho per entrar a bars i restaurants com sí que fan, per exemple, a Galícia i a les Canàries. És a dir, que afectaria més el sector cultural i el sector de l'oci. Nosaltres, ara, la redacció, el nostre company Bernat Ramis, està mirant de xerrar amb diversos col·lectius que tenen a veure amb el sector cultural per veure què els hi pareixeria aquesta mesura, perquè per ventura...
Perquè tant, amb aquestes primeres reaccions del sector...
Efectivament, clar, perquè per ventura algú sí que li pot interessar i d'altres col·lectius no els pot interessar. Per exemple, el sector de l'oci nocturn, ara mateix que està tan aturat, per ventura estarien contents de poder obrir el Mancom amb aquestes condicions. És un poc la consulta que estan fent ara a la redacció. En qualsevol cas, el portaveu del govern, Iago Negreluela, ja ha deixat clar que aquesta mesura, a banda de per evitar contagis, també és per potenciar la vacunació. Ho ha dit així de clar.
Aquell que no estigui vacunat no podrà anar a tots aquests esdeveniments.
Efectivament, sí. Dit de forma explícita, és això, efectivament. Per altra banda, falten policies per controlar el compliment de totes les mesures que es van aprovant, i aquest és un problema comú a pràcticament tots els municipis de les Illes. A Palma, per exemple, es confirma que no poden mantenir el dispositiu antibotellot dels caps de setmanes entre setmana. No hi ha recursos per fer-ho. I a Eivissa, concretament a Eivissa, el municipi de Sant Josep, diuen que haurien de comptar amb el doble de policies locals, el doble, per poder fer front a la càrrega de feina. Tenen 41 agents en una temporada que, malgrat la pandèmia, gairebé empata en nombre de turistes a la del 2019. És la queixa del municipi de Sant Josep a Eivissa. Mentrestant, les dades no donen treva, la Covid no dona treva, i tenim 2014 nous casos i una nova defunció, val a dir, des de divendres.
Aquestes dades, per tant, són no és de 3 pugin, dies. Sí, exacte. Tenim en compte 24 hores i 24 hores, se mantenen un poc.
De fet, ha baixat un poc, i si ho dividim entre 3, que són 3 dies, ha baixat un poquet. I, a més, les altes també s'han incrementat. Són 1.500 altes. Ja no hi ha tanta diferència entre les altes i els nous casos, tot i que estan parlant de xifres molt elevades i, de fet, ara mateix tenim 9.400 persones, tenim 9.400 persones amb el virus actiu a la comunitat i, conseqüentment, també està augmentant la pressió hospitalària a les illes i Can Misses ja directament destina llits d'una altra unitat a pacients Covid davant l'increment dels ingressos. I ja per acabar, en clau de tribunals, han començat els interrogatoris del cas Autoritat Portuària. Aquesta setmana, en 18 testimonis, el principal investigat és l'expresident de l'ens públic, Joan Gual de Torrella, que declararà el 4 d'octubre. La causa, recordem, investiga presumptes irregularitats en la concessió d'amarraments i contractes en els ports de les illes. El jutjat d'instrucció número 3, amb això cap de Palma, va aixecar recentment part del secret de sumari i la peça sobre la concessió de més d'un centenar d'amarraments al port de Mou, però és que té gran part del protagonisme de la causa.
N'estarem ben pendents d'aquesta causa. José Luis Galindo, t'escoltam a les 7.
Gràcies, adeu.
A tu.
Actualitat, entreteniment, divulgació, múltiples.
Les 4 i 40 minuts, ens acostem al final d'aquesta edició del Múltiplex i arriba el moment més esperat del programa d'avui. Moltes vegades, quan parlam de l'arqueologia de les nostres illes, feim esment a moments de la història molt determinats o a restes arqueològiques molt concretes, però no tan sovint ens detenim a explicar com són aquelles restes o com les trobam en l'actualitat, és a dir, en quin estat estan avui en dia. Avui, com a col·laboració final dins el nostre programa, l'arqueòleg Antoni Puig, que ens ha il·luminat, hem de dir, durant 4 anys, des del mes de juliol del 2017, ens proposa un recorregut per les restes d'una època que coneix molt bé. Toni, ha arribat el teu moment.
Quina pressió, quina pressió.
Tens gairebé 20 minuts per endavant.
Ah, se'n pots.
Quin recorregut ens proposes fer avui, Toni?
Bé, avui, com a darrera col·laboració múltiples, vos volia proposar una cosa una miqueta diferent, no molt, però una miqueta diferent, i que seria una visita virtual des d'aquí, xerrant, que us proposaria que m'acompanyàsseu a les restes d'aquest període que per jo és tan especial, l'època romana en aquestes illes, Balears i Pitiuses, però des del punt de vista de les restes avui, de on poden trobar aquestes restes, que són protagonistes, que són les que ens donen informació d'aquest període, que moltes vegades les hem abocades aquí, però que poques vegades, com bé deies, hem dit com se troben i què poden veure exactament avui en dia.
Està bé que ho diguis, i t'he de dir, Toni, que per aventura hauria estat bé fer aquest recorregut d'avui abans, fa estona, perquè, clar, sí, sempre ens parles d'un jaciment o d'un altre jaciment, d'unes restes o unes altres restes arqueològiques, per exemple, a Vila o a Mahó, però mai arribam a saber com podem anar-les a veure.
La veritat és que sí, clar, jo, dins de la meva perspectiva, no?
Com que tu hi vas,
Sí, també, jo les he visitades, però a boig un període o un altre, i és vera que moltes vegades, que com a coix, per molt que viatgem en els temps, no? Si a boigam un passat relacionat amb aquestes restes, però pot ser que de coix, perquè les restes en definitiva hi són també una part important de l'experiència de revisitar aquests esdeveniments i això, no?
I de per on començam? Va, mem, quines restes vols començar a visitar en aquest recorregut per l'arqueologia de l'època romana?
Bé, a Balears, arqueologia romana...
El Cudi.
És ineludible, molt bé, Maria Lida.
És que ja n'he pres, Toni.
Molt bé, són 4 anys, clar. I doncs, clar, és evident que hi ha moltes restes romanes a les Balears, però la feina, allà on s'ha fet més feina, allà on se coneix més, allà on s'ha tingut la sort de que se conservassin més restes d'època romana, és indubtablement el Cudi, nord de Mallorca, molt situant, a la ciutat romana de Polèntia, que València va tenir la sort de conservar-se sense que el Cudi creixés damunt. El Cudi medieval, la ciutat d'avui, que encara conserva les murades, va créixer just d'hora. I això va representar una gran sort per als arqueòlegs que des de 1923 han excavat allà periòdicament. Des de molt abans se trobaven restes, però que han pogut destapar restes fins avui en dia i que aquestes restes, a més, són unes restes que se poden veure, a més, molt còmodament, perquè són despots de ciments, malauradament, que estan oberts en el públic, que hi ha una entrada, un manteniment, una explicació, unes activitats, una gestió, bàsicament. Sí, sí. I és una llàstima, però es despots de ciments. Però, precisament per això, també és una sort quan xerrem d'època romana i és una fita ineludible començar per aquí. Per fer-vos una pinzellada de lloc que se troba i de quin estat se troba, vos podríem xerrar de bàsicament tres punts, no? Quan entres per la part més propera, que s'entra per la part més propera a l'Iglesi i el Cudi, el primer que trobes, allò primer que se veu i se visita, és un barri residencial, amb aquestes cases típiques romanes, amb un pati central, amb un safarxet, que tenien habitacions al voltant, tancades un poc en si mateixes. Tots pentura mos ven el cap qualsevol reportatge, qualsevol imatge que hem vist de Pompeia, allà on se conserven fins i tot les pintures murals i gairebé el granot a l'estany, vull dir, una cosa espectacular. Aquí no estan, però sí que se conserva i se veu i s'aprecia molt bé aquesta distribució de les cases, és a dir, ja mos posam davant un barri d'un gent acomodada, amb molt d'esclaus, segurament, sí. Cada casa, en tota aquesta xàrrega i tot aquest viatge, no? No tot era així, però mos posant davant aquesta part de lo que s'abandona al món romà. Si seguint la visita, en el Tian d'en França, antigament un Tian conreat, no fa gaire, arribam en el Foro, que és, pentura sa part, llavors s'han emmerçat més esforços en els darrers 20 anys, i que era el lloc central de la vida cívica i de la vida econòmica, també, de Polèntia i de qualsevol ciutat romana. I hem tingut la sort d'allà identificar no només l'àrea central, sinó el temple de la tríada capitalina, el temple principal de la ciutat, templets, i una illeta de tavernes en el sentit romà, en el sentit llatí, que són botilles, taller, gent que fa feina i ven allò mateix que ha fet allà mateix, de diferents objectes i manufactures a un mateix lloc, que avui Pentura mos evocaria més una imatge de Nord d'Àfrica, de la Índia, perquè són aquests carrers estrets, pòrtics, gent en el portal, seguda damunt el portal, a mig en el carrer, mercaderia, això és una ciutat romana. Clar, avui en dia veiem aquestes pedres. Si mos fixant, se veuen precisament les pedres d'esportal, allà on devien seure, allà on entraven...
Mostraven i venien tot això.
Però heu d'imaginar aquestes pedres que en aquell moment eren el centre de la vida econòmica d'aquell lloc. I això tenint la gran sort de conservar el Cudi. I, a més, una visita, ja he dit, una visita que està molt bé per fer a peu pla, pràcticament. I, finalment, també voldria destacar de Polèntia que, en el final de la visita, si segueixes el recorregut indillat, hi ha les restes del teatre romà.
Que se fan servir encara, sí. Si fa programació.
Sí, afortunadament. I és una cosa que també, si t'hi fixes, mos vincula molt amb els romans, perquè no estan xerrant xinès. Els romans es frotaven de seure davant una gent que se posaven el paper d'un altre, seguint les deixones d'un autor, que, de fet, fins i tot, es poden posar, i hi ha representació de teatre clàssic, que és una cosa que mos vincula molt en tot aquest món. No és una cosa tan distant. I que 2.000 anys després podem fer això, a més, a un lloc com el Teatre Romà de Palència, que encara conserva les proporcions, part dels seients, allà on es té de cosa, és extraordinari. I, a més, crec que té una força brutal quan fas aquest exercici, no? De posar-te en el lloc d'allò que devia passar allà.
Sí, a nivell energètic és molt potent. Sí, jo he estat allà com a públic i com a actuadora, diguem, com a actriu, i és realment... Una experiència espectacular.
Jo he estat més pitjant, però...
però allà, trascant.
No, és increïble.
Molt bon inici, per aquesta ruta, començar per Pollàntia, una ruta, com deies tu, ben planera i, a més, ben accessible. Cap on tirar, mare?
Bé, idò, per no fer mos en fora i per també seguir amb un jaciment molt accessible i que se pot visitar lliurement i que molt fàcil de trobar, mos podem anar a Pollença, a Sevilla... més propera del Cudi, que va heredar un poc el nom de Ciutat Romana, però és qüestió que ja tractarem un altre dia.
Sí, si això ja haurà si en un altre moment i en un altre programa, o en una altra sí, vida.
Amem. I de la Pollença, allà, el topònim, avui en dia molt, molt usat, i a més amb indicadors, del pont romà de Pollença, que és un pont de pedra preciós, que se pot visitar lliurement, que se pot aparcar de vora, i que és una meravella, és una meravella. Les notícies més antigues del pont, perquè no s'ha estudiat arqueològicament, són del segle XV. I clar, aquí també sorgeix aquest dubte de si aquest pont és prou antic com per poder-lo dir
pont romà.
Pont romà. No pareix que hi hagi evidència segura i comprovada de que sí, però tampoc no hi ha evidència que ho pugui descartar.
Sí.
És vera que hi ha trets que són potser més medievals que romans, però també és vera que pareix que hi ha una fase anterior a la medieval. I això mos remet claríssimament a Roma. I és un llegat, un patrimoni que està accessible, visitable, que també té aquesta força que dèiem del teatre de Palència i que ha aguantat tots aquests segles, que per jo ja és un mèrit increïble.
I continua aguantant.
I les torrentades s'allegeixen i el seu canvi climàtic i pintura se produirà més sovint, però es
passen
allà.
Però
es plantes allà.
Per tant, aquesta seria com la segona recomanació, que es pon de Cubelles a Pollença, però pel que fa a les ciutats romanes, no n'hi ha més a les nostres illes de ciutats visitables?
Ves. Mem, com Palència és difícil, és difícil. Però sí, a Menorca, per exemple, hi ha les restes de Senicera, a prop de l'actual Senitja, a prop de Fornells, també, en el Tiap de Balleria. Són restes que no s'hi ha fet, no hi ha tanta tradició, no hi ha un segle d'excavacions, però sí són restes igualment destacables. Des de l'escampament romà, que és importantíssim, perquè allà, a Fornells, tampoc damunt Senicera s'hi ha construït, s'hi ha generat una ciutat, i això és la gran sort, però clar, és vera que tampoc no s'ha destapat tant, no s'ha estudiat tant encara, però sí, és una visita més recomanable i tal vegada té aquest factor més ambiental que te'n dones compte de on van anar a destacar soldats els romans i allà on van després construir una ciutat, perquè encara el paisatge està bastant com el trobaren els romans. Per aquest fet de que no hi ha ciutat, no hi ha poble damunt, i és espectacular. I això, per jo, que una ciutat que t'ha anomenat, t'ha esmentat en Plini, que ha vengut dels testos, s'hagi localitzat i se pugui conservar d'aquesta manera i poder visitar aquestes restes, és extraordinari.
Sí, i vol dir amb això que de les altres ciutats romanes de les illes, que n'hi havia moltes altres, no se'n poden visitar les restes?
No ben bé això, perquè se poden visitar qualque resta d'aquestes ciutats romanes, perquè a la resta de ciutats romanes sí que hi ha una ciutat avui damunt. Clar, per exemple, Palma. Hi ha restes romanes, però clar, la ciutat és damunt, hi ha veïnats que viuen i hi ha canonades que passen per mig. A vegades, desgraciadament, encara destruint, a vegades, obres noves o reformes encara destrueixen, però també és vera que cada vegada més se controlen aquestes obres i hi ha restes. I hi ha restes que pintura generen punts d'interès que després pots visitar, com és el cas de, per exemple, trams de la murada romana de Palma, que se poden visitar a diferents carrers, en el jardí del bisbe.
Sí.
Hi ha punts aquí i allà, però res comparable amb la sort de tenir tot un Palència perquè tu vegis les proporcions, els carrers, clar, no, aquí t'has d'imaginar. Per exemple, a la plaça de l'Estudi General d'Ullià, que era l'antic fòrum, o que corresponia més o menys amb la ubicació del l'antic fòrum, encara se poden intuir que els carrers segueixen el mateix traçat, que aquell Cardo i de Comano se creuaven allà a prop, i se trama encara, però no és el mateix, perquè tu estàs caminant per una ciutat actual, amb una franquícia, amb una botilla, amb una bossa de fens i amb un moix que pixa. Però
clar, i una cosa semblant deu passar a Vila, per exemple, no?
Exactament. A Vila igual. Clar que la ciutat púnica era més important, però hi va una ciutat romana i avui en dia la ciutat actual i la medieval també hi va ser, és damunt. I clar, has d'anar triant i picant i cercant, ventura, una resta, un indici d'aquest passat, però és molt més difícil de trobar. Mm. Per exemple, a Vila, el que sí que té, desbordant d'aquesta època, són les grans murades renaixentistes. Si vols a boig els passats renaixentistes, quasi no hi ha millor lloc
que en totes les illes que aquí.
A les Balears i Pitiuses que Vila, perquè ho veus claríssim, allò. Mm. Però si vols a boig la boig romana, sí que hi ha tombes a la necròpolis Puig dels Molins, hi ha restes aquí i allà, però és molt més difícil i has d'anar més a cercar, no?
Sortim un poc, Toni, ja i ràpid, perquè com sempre ens estan quedant sense temps, d'aquest entorn urbà i anem un poc cap al món rural, perquè segurament hi ha moltes restes romanes per visitar.
Sí, no tantes com podria haver, perquè per això el món rural no se va desenvolupar tant o tan aviat com o tant a la romana com sí que se va desenvolupar el món urbà, les ciutats, perquè eren allò que definia, no?
Sí.
El nou ordre quan van arribar els romans.
Esto es Roma, no?
Sí.
I que quasi... no sé per què ho dic en castellà, però ja m'has entès, no?
Quasi per definició sí. Hi havia de les ciutats, encara que se torbassen una generació en desenvolupar-se, el que sigui, però sí. Destacar, per exemple, en Sochaire que donàvem avui, en aquest viatge que fèiem, les restes de Santa Ponça. A Santa Ponça hi ha una vila romana. Una vila romana vol dir un lloc, o una possessió, o una fora vila, no?, d'època romana, una granja d'època romana. Una explotació rural que avui en dia, per exemple, per molts i molts presti, una cosa especialment avotadora, és enmig d'una àrea urbanitzada intensament i per visitar-la, en aquesta vila, romana de la Mestida, has d'anar a l'apartament de Seroschi de Santa Ponça. I dius, és difícil que t'avotis passar romà? I dius, sí, és molt difícil.
És molt difícil.
És molt millor que no que hagués llevat de vall a Seroschi, molt millor. Però és veritat que les restes avallades t'exigeixen un poc més de tu per avotar aquest passat, però afortunadament, no només hi ha restes del món rural a Santa Ponça, que és un jaciment interessantíssim i s'han fet estudis i ha donat moltíssima informació, sinó que també, per exemple, a Sant Cervera, l'any 2012 van sortir parts d'una vila romana que malauradament se va haver de tornar a tapar. Ara a Sant Cervera no hi ha res visitable, però que també era molt interessant. A Manacor, molt a prop de Felanís, també a Sant Joan Jaume, hi ha restes visibles sense haver estat objecte d'excavació, restes de més d'un metre d'alçada de murs romans, que això sí que avota, perquè és enmig de fora vila agrari actual, sí. Que tu t'imagines que aquell paisatge és allò que anaren a cercar sí. Els romans per cultivar, perquè era una plana molt fèrtil, i d'allà mateix encara se conserven aquestes restes, i restes de certa entitat, amb un estat de conservació i un nivell de manteniment, que diguem, com la majoria de jaciments, desgraciadament, quasi nul. Però a vegades, quan és capaç de veure... El manteniment nul aquest és capaç de deixar veure qualsevol cosa.
Home, que també deu ser més senzill deixar veure o sentir o intuir alguna cosa quan ets allà enmig que quan estàs en el pàrquing d'un Eroski.
Home, això segur.
Per poc important que sigui la resta que queda.
Sí, no. A nivell ambiental que tenen de Fornells, no? És molt més fàcil, encara que se vegi molt poc. Mm. Però que també és vera que les restes que realment se conserven a Sant Joan Jaume, per seguir amb aquest exemple, si se mantinguessin, si hi hagués el mateix nivell d'informació, seria molt més accessible. Ara, quan vas allà i aconsegueixes l'utilitzar-les, entens perquè són allà i veus molt bé la relació amb el seu paisatge. I això és molt potent a nivell de connexió amb aquelles restes i de vocació. Evidentment, cadascú visita i cadascú va en els puestos per allò que vol. De fet, el viatge sempre és interior. Però una època de sa vida o un tipus de persona anirà per unes coses, s'altra per unes altres, però sí que és interessant que sabre el vincle que pots tenir amb una època que a vegades m'ho expressi molt llunyana, però...
Home, i com més informació tinguin, millor, perquè clar, jo, Toni també. Puig, t'he de confessar avui en aquesta darrera col·laboració teva, que si hagués anat a Roma sense la teva informació no m'hauria viscut de la mateixa manera.
I de un dia has de venir jo i veuràs tu sí que...
A Roma i allà on vulgui me'n vaig jo amb tu, Toni. Per acabar, va, digues, algunes restes que vulguis destacar ja per posar el punt i final que ens quedem sense temps.
Hi ha unes restes extraordinàries a Formentera que també, que en sort dos sentits, monumentalitat, valor històric, connexió amb el passat, aquest valor ambiental que tu te poses en, en moviment. Estic xerrant de la fortificació o d'esforç romà de Can Blai, molt a prop d'Esteló, allà a la pujada, just abans de la pujada cap a la Mola, les restes d'una fortificació extraordinària, ben conservada, sense res de damunt, una altra vegada, sense pot ser relació amb cap altre jaciment anterior o posterior, que obrin aquest meló de que no només hi ha ciutats i assentaments rurals, sinó que hi ha altres jaciments, la Poca Romana. Interessantíssim, molt encara, és un repte molt poc estudiat, tot i que s'hi està fent feina, però que realment és molt abocador, molt interessant veure com els romans van anar a enxalçar un lloc, un emplaçament tan foig...
Tan inhòspit, tan estrany,
tan
no?
Tan inhòspit, perquè fins i tot avui no és el lloc més comunicat d'aquestes illes tan comunicades. I figura't, l'època romana. Figura't, si això realment és del segle IV, figura't. És que devia ser realment necessari una fortificació per la seguretat, perquè allà, si venia qualcú, estaves fora de remeis completament. Tot això també ho fa interessant. També fa interessant aquestes restes que avui en dia, 2021, encara poden visitar amb molt de gust.
Per tant, aquesta és la darrera recomanació d'Antoni Puig. Toni, ha estat un absolut plaer contant-ho durant aquests 4 anys. Ho hem de deixar aquí.
El plaer ha estat meu.